Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 25 de juny del 2025. A Palamós han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 46 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 25 graus, un temps càlid que ens acompanyarà pel que queda de setmana. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè una vintena de joves ha protagonitzat diversos aldarulls aquest dimarts de matinada a Palamós, coincidint també amb la celebració de la Festa Major al municipi. A més, destacarem que el govern ha millorat les freqüències d'autobús entre Girona i la Costa Brava i també que la meitat dels habitatges venuts a la Costa Brava en els darrers 5 anys han estat comprats per estrangers. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui hem de destacar que parlarem amb la directora del Festival Fringe de Torroella de Montgrí, Montse Faura, sobre l'edició d'enguany del festival i també dels artistes que hi passaran, i també conversarem amb el director del Club Ciclista Baixter, Sergi Güell, sobre la temporada que està fent l'equip del Massi Baixter i també de tota la temporada que està fent el club. De seguida ho repassem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria. Com estàs?
Molt bé. També saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També tenim a la Maria Vilà. Bon dia, Maria.
Bon dia.
També saludem a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, una vintena de joves ha protagonitzat diversos aldarulls aquest dimarts a la matinada a Palamós, coincidint amb la celebració de la Festa Major al municipi. Carla Saló.
Segons fonts policials, els fets van començar cap a les 5 del matí arran d'un enfrontament entre alguns adolescents que van acabar derivant en desordres públics. Els incidents es van concentrar al Passeig del Mar i també a carrers propers com López i Puigcerver i Rosselló.
I canviem de tema perquè el govern millora les freqüències d'autobús entre Girona i també la Costa Brava, Oriol.
Aquesta millora s'emmarca en una inversió global per reforçar el transport interurbà a la demarcació de Girona, amb novetats destacades a les línies cap a Olot i l'aeroport del Prat.
I la meitat dels habitatges venuts a la Costa Brava en els darrers 5 anys han estat comprats per estrangers. Carla Mallol.
La gran majoria són ciutadans francesos, però també d'alemanys o marroquins. Aquesta tendència provoca que el mercat immobiliari depengui majoritàriament de les compres internacionals.
I Girona lidera el creixement percentual d'exportacions a Catalunya aquest 2025, Oriol.
Les comarques gironines són les que més han crescut percentualment en exportacions aquest 2025. De gener a abril s'han venut a l'exterior productes per valor de prop de 2.900 milions d'euros, un 5% més que el mateix període de l'any passat. El sector químic creix en força, mentre que l'agroalimentari manté el lideratge, però amb lleugera caiguda.
I l'escultura en l'homenatge a l'havanera de Palafrugell guanya un premi Laus d'Or, Ferran.
L'obra, creada pel dissenyador Pere Álvaro, és a la rotonda d'accés de Calella de Palafrugell i incorpora títols d'havaneres emblemàtiques. El jurat ha valorat la seva capacitat simbòlica i d'integració urbana.
I el Museu del Suro i l'Institut Català del Suro impulsen una exposició sobre la innovació surera, Maria Vila.
El Museu del Suro de Palafrugell acull fins al maig de 2026 l'exposició Future Cork. Nous objectes, noves aplicacions, una mostra que reivindica el suro com a material sostenible i innovador. L'exposició forma part d'un projecte estatal de bioeconomia i inclou dissenys d'estudiants, recerca científica i aplicacions industrials amb suro reciclat i subproductes. És una col·laboració del Museu del Suro amb la Fundació Institut Català del Suro.
I I aquest dilluns el Festival Ítaca va celebrar la seva revetlla particular amb el concert de Muixca, Figaflaues i també Uineta, Carles Saló.
Un espectacle que va servir per posar punt i final als concerts que el festival celebra a la platja Gran de l'Estartit i que aquest any ha estat de rècord. I és que en total han estat més de 25.000 persones les que s'han acostat a veure grups com Viva Suècia, Carolina Durante o Dan Peralbo i El Comboi.
I Palamós ha estat la localitat escollida a través d'un sorteig d'Instagram per celebrar el concert Vespreig Mediterrani amb Buors, Els Catarres i també Henry Méndez, Carla Mallol.
Sí, exacte. Palamós s'ha emportat el 41% dels vots amb contrincants com Sant Joan de les Abadeses o Sant Pere Pescador. La iniciativa d'aquest concert neix gràcies a la cançó No és Miami, on participen precisament aquests tres artistes.
I l'Escola de Vall-llobrega ha participat en el projecte de recerca Physical Education Health and Children, liderat per Raquel Font, Anna Prats i Roger Canyigaral, Carla Saló.
El PEHC és un estudi interdisciplinari innovador que analitza els efectes del treball neuromuscular integrat en la competència motriu, la predisposició a l'obesitat i l'adherència a recomanacions d'activitat física saludable en nens de 10 anys.
I l'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Bisbal vol destacar l'èxit en les inscripcions als casals de lleure.
A l'escola Masclarà, amb la novetat del casal en temàtica de ceràmica, s'hi han inscrit fins a 90 infants des de 3 fins a 6è de primària. A la mateixa escola es durà a terme el casal jove amb 22 joves inscrits de 12 a 14 anys que durant tot el mes de juliol s'endinsaran en el manual de supervivència juvenil gestionat també per l'entitat Centre d'Espalella Bisbal.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que l'Israel i l'Iran han anunciat el final de la guerra. Després de 12 dies de conflicte obert, tots dos governs compleixen amb l'alto al foc ordenat per Donald Trump fa 24 hores i han donat la guerra per acabada. Ara bé, els dos s'han penjat la medalla d'haver-la guanyat. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, deia aquest dimarts en un comunicat que el seu enemic agressor ha fracassat en el seu objectiu de destruir les instal·lacions nuclears iranianes i triomfat d'haver resistit als atacs israelians. Per la seva banda, el ministre israelià Benjamin Netanyahu també es fa seva la victòria i assegura que ha impedit que Teheran tingui un arma nuclear. I el govern espanyol autoritzarà el procés de concentració bancària entre el BBVA i Banc Sabadell si mantenen la personalitat jurídica i patrimoni separats i autonomia de gestió durant com a mínim 3 anys, ampliables a 2 anys més, segons ha explicat aquest dimarts el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en una reunió posterior al Consell de Ministres. Cuerpo ha detallat que aquesta decisió està fonamentada en 5 criteris d'interès general, més enllà de la defensa de la competència, com per exemple la cohesió territorial, el manteniment de l'obra social i les fundacions o la protecció també de les plantilles. I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home de 37 anys al districte de Sant Andreu després d'una baralla en un portal. Hauria passat dimarts a les 6 de la tarda en un portal de l'edifici del carrer Trinxat al barri de Navas. Quan van arribar els serveis mèdics van intentar reanimar l'home però ja no van poder fer res per salvar-li la vida. Segons avança el caso, la víctima s'hauria barallat amb una altra persona que l'hauria acabat matant amb un objecte contundent. I un jove de 25 anys va morir aquesta passada matinada després de caure de la muralla de la Seu Vella de Lleida mentre estava celebrant la revetlla de Sant Joan. Els fets van tenir lloc cap a 3:15, segons han informat els Mossos d'Esquadra. El jove estava acompanyat quan va caure de la zona del Baluard de la Reina del monument i quan van arribar els serveis d'emergències van intentar reanimar el jove per portar-lo a l'Hospital Arnau de Vilanova, però finalment no es va poder fer res per salvar-li la vida. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Doncs molt bé, el que passa que volem saber quin temps farà per aquests 3 dies que ens queden d'aquesta setmana tan estranya abans que arribi aquest cap de setmana.
Avui la calor fa un pas més aquí a la nostra comarca, aquí al Baix Empordà, perquè podríem arribar a assolir els 38 o fins i tot 39 graus en algun sector de l'interior. Precaució, perquè la intensitat d'aquesta calor fa un pas més, serà un pic de calor que trobarem avui dimecres, però atenció perquè les temperatures poden ser realment molt altes. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya manté un avís per calor intensa durant les hores centrals del dia a tota la comarca de l'Alt, el Baix Empordà i a més comarques de l'est de Catalunya. Tot plegat perquè avui, en aquests dies, amb aquests dies de calor intensa, s'hi suma el Garbí, una situació, un vent de Garbí que serà moderat a tota la Costa Brava i, per tant, que farà pujar la temperatura de valent a l'interior. A la costa sempre quedarà una mica més frenada, però es notarà aquesta calor intensa, insistim, valors superiors als 35 graus i arribant pràcticament als 40 graus a l'interior de l'Alt Empordà o també del Baix Empordà o del Gironès. A la costa, la línia de la façana litoral, ambient un pèl més fresc a causa d'aquest vent de mar, però tampoc gaire. Per tant, continuarem emmarcant aquesta calor intensa amb aquest pic de calor que esperem avui dimecres. Bé, calor que es mantindrà durant les hores durant aquesta propera nit, perquè a la nit el vent gira nord i per tant aquesta tramuntaneta rescalfada farà que la temperatura baixi ben poc durant aquesta propera nit i matinada. Per tant, començarem un dijous encara amb temperatures més elevades i potser amb una nit tòrrida o roent en la que la temperatura no baixa dels 25 graus. En definitiva, calor, calor i més calor, i calor intensa. Sisplau, protegim-nos tots plegats, que aquesta situació sembla que es mantindrà uns quants dies més.
Doncs per aquells que encara no hagueu sortit de casa, crema solar, aigua, anar ben fresquets i evitar sortir les hores de més calor del dia. Per tant, estarem molt pendents d'aquestes temperatures, d'aquestes nits tòrrides que ens esperen per aquests propers dies i també a veure si la situació millora pel cap de setmana i no fa tanta calor, que acaba d'arribar l'estiu i sembla que ja portem 3 mesos d'estiu. Isaac Vilà, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la previsió meteorològica. I abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem el comentari que ens porta avui Maria Àngela Vilallonga.
Àurea de Sarrà, Garreta i Sant Feliu de Guíxols. Maria Àngela Vilallonga. Ben trobats, oients de Ràdio Capital. No sé què em va fascinar primer. El seu nom, que dansés a Eleusis representant Demeter, que rebés una condecoració a Grècia al mateix temps que el poeta Cavafis, que l'escultor Josep Clarà la dibuixés com dibuixar Isadora Duncan. Porto anys parlant i escrivint sobre Àurea de Sarrà, la dansarina apassionada i de vida apassionant. Àurea de Sarrà va néixer a Barcelona l'any 1889 i va morir a Arenys d'Empordà el 1974. Va brillar als escenaris de mig món durant els anys 20 del segle XX amb unes danses que ella anomenava cants plàstics. S'acompanyava de la música de composicions d'autors com Grieg, Schumann, Granados, Chopin, Bach, Beethoven, Liszt, entre d'altres. I es transformava en personatges, sempre femenins, és clar, que havien estat motiu d'inspiració artística o literària, com la Santa Teresa de Bernini o la Salambó de Flaubert. Va debutar a Madrid l'any 1921 i va actuar amb èxit a París, a Roma, a Egipte, a Grècia, a Barcelona, a Madrid i a diverses capitals catalanes. El dimecres 28 de desembre de 1927, al Salón Novedades de Sant Feliu de Guíxols, a 3:15 del vespre, es va celebrar una vetllada artístico-cultural organitzada per l'Associació de la Música. Es tractava del tercer concert que organitzava l'associació en el quart curs de la seva existència. Però no era només un concert, sinó una sessió de dansa a càrrec d'Àurea, acompanyada musicalment pel quintet Garreta. Les dames i els senyors assistents es van trobar amb la sorpresa que, cito, abans de la seva presentació, el pulcre literat i prestigiós historiador gironí en Carles Rahola donà una conferència que és una bella peça literària i una documentada biografia de la debutant. Així mateix, llegir unes quarteles de l'il·lustre professor en Pere Bosch i Gimpera, pertinents a l'art incomparable i únic de la dansarina meravellosa. Acabo la citació. segons va publicar dos dies després el cronista del setmanari L'Avi Moner. Àuria va passar per Sant Feliu deixant una estela d'amics, l'esposa de Juli Garreta, entre d'altres, i es va engrescar amb nous projectes, com aquest que explicava per escrit el seu amic Rahola pocs dies després. Cito. I el que ara m'entusiasma més és una nova dansa molt mediterrània que, amb música del gran compositor empordanès Juli Garreta, muntaria aviat. La seva vídua, dona de cor selectíssima, me diu que jo sabré interpretar molt bé el sentiment del malaurat compositor que ens va deixar abans d'hora. Jo voldria que aquesta nova creació que m'emplena l'ànima fos com una fulla de llorer per a la glòria del nostre il·lustre músic. Acabo la citació. Feia 2 anys que Garreta havia mort. Enguany, la Generalitat de Catalunya recorda els 150 anys del seu naixement amb l'any Garreta.
Doncs, Maria Àngela Vilallonga, moltíssimes gràcies pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb The Door de Teddy Swims. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me, that ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man, I'm just a man. I'm thinking about you late night. No, go running around with your friends now. I'm picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you. Aquest està sent un any d'èxits per al Club Ciclista Baix Ter i concretament el Massi Baix Ter va participar en la Volta Ciclista Osona que es va fer aquest cap de setmana passat entre els dies 20 i 22 de juny i l'equip va destacar en les categories d'elit, júnior i cadet en aquesta Volta Ciclista. I per parlar de tots els reptes i objectius de la temporada d'aquest equip i també d'aquest Club Ciclista Baix Ter, ens visita el seu president Sergi Güell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I és que m'agradaria preguntar-li com està anant, no, aquesta temporada després d'aquestes victòries aquí a la Volta Ciclista Osona, però crec que aquests no són els únics èxits del club i de l'equip durant aquest any.
Sí, doncs bé, està anant una mica bé, de forma excel·lent. Estem dient uns resultats més que acceptables. Sí que és cert que estem competint a nivells molt alts, a nivells professionals, tot i ser un equip que no són professional, aleshores a les curses de màxim nivell mundial no estem lluitant per la victòria, però sí que a nivell nacional estem dominant el calendari nacional.
Mm-hmm. Per tant, a nivell nacional l'equip està força bé, no?
Sí, correcte. A nivell nacional, la Copa d'Espanya vam estar dominant la categoria individual fins l'última cursa, que per problemes no va poder participar la nostra líder, i per altra banda, categoria per equips, estem liderant també aquesta classificació de la Copa d'Espanya.
Uh-huh. Perquè un dels objectius del club quan començàvem la temporada, no, és donar més visibilitat, no, a tot l'equip i que es destaqués, no, en aquesta categoria més nacional, però a més tenir un paper important a nivell internacional. No sé si aquests objectius s'estan complint o hi ha altres objectius que us vau proposar a l'inici en els quals esteu treballant, però que ja veieu alguns passos cap endavant.
Sí, correcte, l'equip esdevé que va seguint un trampolí per aquelles corredores catalanes i també algunes espanyoles i estrangeres volen fer el salt cap al professionalisme. L'equip, com hem comentat, malauradament no pot estar en aquesta categoria professional per un tema pressupostari, però sí que és i està seguint els últims anys un equip trampolí, ja que té un molt bon calendari, una molt bona estructura, que venim del professionalisme, i això ens permet, amb aquesta experiència i estructura, com deia, que tenim, que les corredores puguin créixer amb nosaltres i fer el salt, les que realment poden, a un equip professional.
Uh-huh. Però, esclar, explicàvem que fa uns anys, no, sí que hi havia aquest caire més professional. No sé si un dels objectius per part de l'equip és intentar que es torni a professionalitzar encara una mica més aquest equip de ciclisme femení.
Sí, de fet, l'únic que ens separa d'estar en aquesta categoria professional, aquesta categoria UCI, és un tema econòmic. L'equip té una estructura, com deies, professional, un material professional, un calendari professional. L'únic que ens separa és purament un tema econòmic.
Uh-huh. Però, tot i així, els objectius que us plantejava a l'inici de temporada, no? aquest repte, no? d'encapçalar aquí a nivell nacional, o com a mínim, no? Que hi hagi aquesta visibilitat per part del club, s'està assolint. Parlàvem, no, de que aquest equip és un equip trampolí encara, però moltes de les ciclistes que teniu en plantilla ara mateix en aquest Massive Ester són catalanes. També feu una aposta per aquestes ciclistes femenines d'aquí a Catalunya per donar-los més visibilitat?
Sí, evidentment. L'equip sense aquestes corredores catalanes no tindria cap sentit. És l'objectiu principal, crear talent català i potenciar-lo cap a nivell mundial. No només amb aquest equip Massive Ester, sinó amb els equips acadèmics que tenim, l'estructura que tenim des del club ciclista Baixter, no és només aquest equip Massive Ester, que es podríem dir la punta de l'iceberg, sinó que tenim una estructura de categories inferiors, que són un equip cadet, un equip júnior, un equip sub-23, per potenciar corredores de casa, corredores catalanes, perquè puguin arribar en aquest equip Massive Ester i puguin créixer com a ciclistes i arribar algun dia a ser professionals.
Mm-hmm. Perquè més o menys, quantes ciclistes en total hi hauria comptant totes aquestes categories en el club? És a dir, hi ha planter per aquelles ciclistes que pugen, que puguin, no, anar rellevant aquestes ciclistes del Massive Ester que o canvien d'equip o passen a categories doncs, més professionals? Hi ha relleu per part de tot el club?
Sí, estem parlant que tenim dintre del club ciclista Baixter 55 corredores. Som l'estructura més gran, més potent de Catalunya, tant a nivell de volum com a nivell de categoria de nivell de calendari. I això fa que tinguem, doncs, les millors corredores catalanes que apostin per nosaltres, perquè els hi d'alguna forma marquem la carrera a seguir. I sí, hi ha nivell, només cal acompanyar-lo. Ens hem trobat els últims anys a Catalunya, hi havia una mancança d'equips, ¿vale?, a totes les categories, i feia que molt de talent hagués de sortir fora per trobar un equip que els acompanyés en categoria cadet, categoria júnior. Les corredores havien de marxar a País Basc, que sí que allà hi ha moltes més estructures d'equips femenins, perquè poguessin estar en un equip, que l'equip els potenciés i tenir un bon calendari. Això feia que la corredora li costés molt ja tornar a casa, ja que havia fet el seu pla de carrera amb un equip a basc, majoritàriament, i aleshores ja estava moltes vegades a córrer amb un equip del nord d'Espanya. Mm. Nosaltres volem concentrar aquest pla de carrera d'aquestes corredores catalanes aquí a casa nostra, amb aquest club ciclista més tard, perquè puguem aconseguir que les corredores es quedin a casa i puguin córrer amb un equip català.
Uh-huh. I no sé si aquesta tendència s'està revertint, és a dir, si hi ha una aposta per part de les corredores de quedar-se aquí a casa i no haver de marxar, és a dir, s'ha aconseguit revertir una mica aquesta tendència?
Sí, sens dubte les corredores ho agraeixen, les corredores estan encantades de poder córrer amb un equip de casa. Al final tenim una part sentimental a Catalunya, que ens estimem molt al nostre país i que ens agrada molt córrer amb un equip de casa. Fins ara, com deia, era complicat, i ara estem ficant tots els mitjans des del Club Ciclista Baix Ter perquè això sigui possible.
Uh-huh. Únicament no és aquest talent català, vull dir que estem parlant, no, d'aquestes ciclistes que es volen quedar a casa, però crec que també teniu algunes corredores internacionals que fan aquesta aposta, no, per l'escola que teniu aquí al Massi Baix Ter.
Sí, correcte. L'equip no només es nodreix de corredores de la base, de corredores de l'acadèmia, sinó que també té corredores internacionals per donar aquest nivell, aquest talent que necessita l'equip, amb aquesta mescla de corredores de casa amb corredores internacionals, que tinguem una mescla molt bona, amb un molt bon nivell per poder competir a màxim nivell mundial. Avui en dia, poder fer un equip 100% català per competir a màxim nivell mundial encara és complicat.
Uh-huh. Però enguany, a més, el club celebra 35 anys d'història. Esclar, no sé com s'està vivint aquesta fita, tenint en compte, no, que a vegades apostar per aquest ciclisme femení, vull dir, aquí a Catalunya ha costat. Com s'està vivint, no, això en el club?
Sí, doncs el club que té seu a Torroella de Montgrí va néixer fa 35 anys, ha evolucionat molt. Aleshores va començar a ser un club enfocat molt al ciclisme de muntanya, enfocat sempre molt a la base, a la construcció de joves promeses, i fa des del 2008 que el club va començar a apostar pel ciclisme femení. Aleshores fa ja 17 anys que vam apostar per aquest ciclisme femení, per aquest ciclisme d'igualtat de condicions per nois i per noies, per nens i per nenes, per homes i per dones, i això ha fet una mica que hagin pogut créixer tant en aquesta vessant femenina. Realment vivim molt aquests 35 anys d'història. Al final som un club sense ànim de lucre, som una mica el club referent aquí al Baix Empordà i també dels clubs referents a Girona, i evidentment, com deia abans, el club referent a tot Catalunya en el que és ciclisme femení.
Mm-hmm. I ja per acabar, esclar, m'agradaria preguntar-te quins són els reptes, no, que ha d'assumir l'equip i el club abans de que acabi aquesta temporada de ciclisme, i quins són els reptes, no, de cara al futur?
Doncs el repte més proper que tenim, i ja immediat, és aquest cap de setmana als Campionats d'Espanya a Granada, que es aconsegui una medalla. Tenim corredores que han pujat de l'acadèmia, joves corredores amb categoria sub-23, que lluitarem de tu a tu contra les millors del món per aconseguir una medalla, com són l'Alba Codony, com són Laura Gómez, amb corredores que lluitaran contra Mavi García, contra Paula Blasi, contra Ossoa, contra Benito, doncs contra elles, que són totes aquestes corredores professionals, doncs per demostrar que el talent de casa existeix, que córrer amb un equip de casa, amb un equip petit, no vol dir que siguem menys fortes, i lluitarem per aconseguir una medalla en aquest campionat d'Espanya.
Doncs estarem molt pendents d'aquests resultats als Campionats d'Espanya, també de com acaba aquesta temporada. Hem parlat amb el president del Club Ciclista Baix Ter, del qual forma part el Massi Baix Ter, Sergi Güell. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí, i us desitgem també molta sort i encerts en aquest final de temporada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. I quan toquen justament 8:45 del matí. Comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè una vintena de joves han protagonitzat diversos aldarulls aquest dimarts a la matinada a Palamós, coincidint amb la celebració de la Festa Major al municipi. Segons fonts policials, els fets han començat cap a les 5 del matí arran d'un enfrontament entre alguns adolescents que ha acabat derivant en desordres públics. Carla Saló.
Els incidents es van concentrar al Passeig del Mar i també a carrers propers com López i Puigcerver i Rosselló. Els joves implicats van llançar ampolles de vidre al carrer i van desplaçar contenidors col·locant-los al mig de la via pública. Malgrat el rebombori i l'impacte visual dels fets, no es van registrar danys materials ni personals. El dispositiu de seguretat desplegat a la zona amb motiu de la Festa Major ha estat clau per evitar que la situació anés a més. En l'operatiu hi van intervenir efectius de la policia local de Palamós, dels Mossos d'Esquadra i de Seguretat Privada. Com és habitual en aquest tipus d'esdeveniments, els Mossos comptaven amb agents de paisà de la Unitat d'Ordre Públic i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de la Bisbal d'Empordà. Els Mossos han confirmat que no hi va haver detencions ni ferits, tot i que sí que es van practicar un parell d'identificacions. Tampoc es van interposar cap tipus de denúncia en relació amb els fets.
I el govern millora les freqüències d'autobús entre Girona i la Costa Brava. El servei s'emmarca en una inversió global per reforçar el transport interurbà a la demarcació de Girona, amb novetats destacades també a les línies que van cap a Olot i també cap a l'aeroport del Prat. Oriol Bernà.
La línia express que connecta Girona amb Palafrugell, passant per Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge i Palamós, duplicarà el nombre d'expedicions a partir de l'1 de juliol. El servei passarà de 6 a 12 circulacions per sentit els dies feiners. També oferirà servei els dissabtes i festius durant tot l'any, quan fins ara només operava els mesos d'estiu. Aquest canvi permetrà atendre millor l'alta demanda registrada, sobretot a les hores punta, i respon a les peticions d'usuaris i municipis que reclamaven més freqüència i un servei no estacional. La línia express operada per l'empresa Sarfa, del grup Moventis, va assolir l'any 2024 més de 105.000 viatges. Les previsions apunten que aquest 2025 superarà els 137.000 i pot arribar als 175.000 l'any vinent. Les millores es financen a través dels recursos dels fons climàtics destinats a potenciar la mobilitat sostenible. Aquest reforç forma part d'un conjunt d'actuacions que impulsa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. La consellera Sílvia Paneque ha anunciat una inversió de prop de 2 milions d'euros entre els anys 2025 i 2026 per millorar una dotzena de línies de bus interurbà a la demarcació de Girona. Paneque ha destacat la mobilitat com un eix prioritari i transversal del govern, essencial per tal de connectar nuclis en expansió amb zones metropolitanes i serveis com hospitals i centres educatius.
I la meitat de les operacions immobiliàries a la Costa Brava dels últims 5 anys han tingut compradors estrangers. Aquesta presència ha convertit el mercat gironí en un dels més dependents de les compres internacionals. Carla Mallol.
Sí, de fet, des dels agents de la propietat immobiliària de Girona asseguren que sense aquest perfil de compradors moltes operacions no s'haurien fet. El 2024, prop del 30% dels habitatges venuts a les comarques de Girona van ser a mans de ciutadans de fora. Aquesta xifra és superior a la mitjana catalana, que se situa al voltant del 20%. Tot i que la majoria d'aquests compradors ja residien a l'estat espanyol, també hi ha un increment de no residents. El perfil més habitual és el dels jubilats europeus, especialment francesos. Aquests compradors no només utilitzen els habitatges com a segona residència, sinó que sovint s'hi traslladen a viure de manera definitiva. Busquen pisos d'entre 80 i 100 metres quadrats o cases aïllades. Entre els punts a favor, valoren especialment la qualitat de vida, la proximitat amb França i el cost més baix dels immobles. Els preus a primera línia de mar es mantenen alts. Fins i tot els pisos de segona mà que necessiten reformes poden superar el 500.000 d'euros. Malgrat tot, 8 de cada 10 compradors estrangers opten pel pagament al comptat. Girona és una de les 5 províncies amb més vendes d'habitatges a ciutadans de fora. A més, els francesos destaquen els compradors alemanys i belgues. També hi ha una presència significativa de ciutadans marroquins que compren habitatges lluny del litoral per establir-s'hi tot l'any.
I canviem de tema perquè Girona lidera el creixement percentual d'exportacions a Catalunya durant els 4 primers mesos d'aquest 2025. Segons dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, l'increment ha estat del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquesta xifra situa Girona al capdavant del creixement, per davant de ciutats com Barcelona, Tarragona o Lleida, Oriol.
Entre gener i abril, les comarques gironines han exportat productes per un valor total de 2.900 milions d'euros. Només durant el mes d'abril, les vendes de l'estranger van superar els 740 milions. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, això representa un augment de prop d'un 5%. El sector químic és el principal responsable d'aquest creixement. Aquesta indústria ja representa gairebé el 20% del total de les exportacions gironines. Durant aquest abril s'han venut productes químics per valor de 150 milions d'euros. Això suposa un increment del 36% en relació amb l'abril del 2024. Destaca especialment la venda de productes farmacèutics, que, a més, ha duplicat les xifres l'any passat. Tot i aquest bon ritme, el sector agroalimentari continua sent el més important. Aglutina prop del 42% del total exportat. Ara bé, a l'abril ha registrat una lleugera davallada del 0,2%. Aquesta baixada s'ha notat especialment en la venda de carn. Altres sectors que també han retrocedit són el del suro, el paper i el plàstic. En canvi, han augmentat les vendes de productes preparats, materials elèctrics, vehicles, tractors i mobles. Tot plegat ha permès mantenir un ritme global de les exportacions a la demarcació.
I l'escultura de l'Havanera de Palafrugell, obra del dissenyador gràfic Pere Álvaro, ha estat guardonada amb un premi Laus d'Or en la categoria de gràfica aplicada a l'espai. El reconeixement ha arribat a la 55a edició dels premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual, on s'han distingit 421 projectes entre més de 1.400 propostes presentades. Ferran.
Ubicada a la primera rotonda de l'autovia que connecta Palafrugell amb Calella, l'escultura es va inaugurar l'1 de novembre i ret homenatge a l'Havanera com a element identitari del municipi. Compta amb el suport de la Fundació Ernest Morató i l'Ajuntament de Palafrugell. La instal·lació envolta la rotonda amb una escultura circular on es poden llegir els títols d'algunes de les havaneres més representatives, com Mariner de Terra Endins, La Barca Xica, La Gavina o Vestida de Nit. Segons el jurat, l'obra ha estat premiada per la seva capacitat de llegir el context urbà i oferir una proposta temporal, plena de significat que mostra com el disseny gràfic pot aportar valor a l'espai públic. El projecte exemplifica com es poden transformar les rotondes en espais amb càrrega simbòlica i comunicativa. A més, l'escultura formarà part de l'exposició FAT que s'inaugurarà la tardor al Disseny Hub Barcelona. La mostra anual recull els projectes més destacats de l'any en l'àmbit del disseny i la comunicació visual i en aquesta edició posarà l'accent en el retorn de les arrels culturals i l'ús expressiu de la tipografia en l'espai.
Doncs celebrem aquest premi, però ens quedem a Palafrugell perquè el Museu del Suro té una nova exposició temporal sobre el suro com a material sostenible i d'alt valor afegit. La mostra, titulada Future Cork, nous objectes, noves aplicacions, es podrà visitar fins al 10 de maig de l'any vinent. A Maria Vilà.
L'exposició s'emmarca en el projecte estatal Future Cork, que promou la bioeconomia dins del sector surer. Impulsat també per l'Institut Català del Suro, el projecte compta amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica a través de la Fundació Biodiversitat i rep finançament europeu del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La mostra reuneix projectes educatius, prototips de productes, dissenys innovadors i línies de recerca científica que exploren nous usos per al suro i els seus subproductes. Hi participen diverses institucions, com l'ISABA o les Universitats de Barcelona i Cádiz, amb creacions que van des de joguines i objectes de disseny fins a materials compostos per al mobiliari urbà. Entre les peces exposades hi ha prototips dissenyats per alumnes de disseny, produïts artesanalment per Lluís Llenes i joguines creades pels estudiants de la Universitat de Barcelona. De fet, la Fundació Institut Català del Suro imparteix formació sobre les propietats del suro a diversos centres i escoles de disseny. Ho fa a l'ISABA de Barcelona i el Grau de Disseny de la Universitat de Barcelona.
I aquest dilluns el Festival Ítaca va celebrar la seva revetlla particular amb el concert de Mushka, Figaflaues i Wineta, un espectacle que va servir per posar punt i final als concerts que el festival celebra a la Platja Gran de l'Estartit i que aquest any ha estat de rècord. I és que en total han estat més de 25.000 persones les que s'han acostat a veure grups com Viva Suecia, Carolina Durante o Dan Peralbo i El Comboi. Però si un grup ha estat el gran reclam, han estat els usonencs Oques Grasses.
Notícies, Carla Saló.
El concert que van oferir el passat 21 de juny va agrupar gairebé la meitat dels espectadors, dels quals han assistit en qualsevol de les tres jornades d'espectacles a la platja de l'Estartit. De fet, per poder encabir els 12.000 espectadors que van voler anar a veure Oques Grasses, es va haver d'ampliar l'espai habitual del festival. El director de l'Ítaca, Fran Arnau, explica que el fet de tenir més aforament ha estat un encert, ja que en els concerts amb menys públic permetia una millor visió per als espectadors. Estem contents perquè hem rebut molt bones crítiques, explica. Arnau destaca el fet de que Ítaca s'ha convertit en un festival eclèctic en el sentit que hi caben totes les músiques. A alguns no els agrada la paraula i d'altres sí, però defineixen el que és Ítaca. Ens agrada la música i la cultura de tota mena, assenyala. Malgrat que l'escenari gran de l'Ítaca és l'Estartit, el festival el va incorporar més tard. Inicialment es feien espais reduïts al Baix Empordà, com Ullastret, Cursà, Gualta, La Pera, L'Escala o Calella de Palafrugell. És precisament en aquest nucli urbà de Palafrugell on s'acabarà aquesta edició de l'Ítaca, el mateix escenari en el qual pocs dies abans s'haurà fet la 58a cantada de Veneres de Calella. L'encarregat de tancar aquesta edició de rècord de l'Ítaca serà el cantautor Pau Vallvé, just una setmana més tard que Judit Niederman i Pau Figueres portin el seu nou disc a La Pera. Arnau celebra que els petits espais han funcionat molt bé i que s'han omplert la majoria d'espais. El director assenyala haver-se consolidat com un festival de referència a l'estiu i que és un orgull. Tothom ubica l'Ítaca, destaca.
I Palamós ha estat la població escollida a través d'un sorteig per acollir aquest estiu el concert Vespreig Mediterrani amb Buós, Els Catarres i Henry Méndez, Carla Mallol.
Exacte, la població escollida sigui Palamós no és casualitat. Els tres grups han organitzat una convocatòria popular, com deies, a través de les xarxes socials per escollir aquesta població. Prop de 120.000 comentaris han convertit la proposta en un fenomen inèdit a les xarxes, atorgant doncs, Palamós amb el 41% dels vots. Durant setmanes, la iniciativa ha escollit progressivament entre 15 localitats. Les tres finalistes han estat Sant Pere Pescador, Palamós i Sant Joan de les Abadeses. El concert sorgeix arran de la publicació de la cançó No és Miami, que els tres artistes van estrenar el 23 de maig. El tema s'ha convertit en una de les cançons més escoltades del moment a Catalunya, amb prop de 400.000 reproduccions en només 4 setmanes. La lletra defensa la cultura mediterrània, les festes de proximitat i el sentiment d'identitat local. El Vespreig Mediterrani es planteja com una gran celebració a l'aire lliure. A més dels tres grups impulsors, s'hi afegiran altres artistes i DJs. El cartell vol reivindicar precisament l'orgull d'estimar la terra, l'estiu i les nits a la fresca. L'organització anunciarà aviat la data definitiva del concert.
I l'Escola de Vall Llobrega ha participat en el projecte de recerca Physical Education Health and Children, liderat per Raquel Font, Anna Prats i Roger Canyigaral. Aquest és un estudi interdisciplinari innovador que analitza els efectes del treball neuromuscular integrat en la competència motriu, la predisposició a l'obesitat i l'adherència a recomanacions d'activitat física saludable en nens de 10 anys. Carla Saló.
Aquest projecte s'ha dut a terme en escoles dels municipis de Vall Llobrega, Palamós i Calonge amb la participació aproximada de 300 alumnes. L'Ajuntament de Vall Llobrega va col·laborar per integrar aquest estudi a l'escola on els alumnes de quart de primària van ser-ne els protagonistes. Els resultats han estat molt positius. S'ha observat una millora per la competència motriu, velocitat, la força i la flexibilitat dels participants. A més, també s'han tingut en compte altres factors com l'activitat física, les hores de son, les hores de pantalla i la dieta, obtenint resultats favorables en tots aquests aspectes. Aquesta passada setmana s'han presentat els resultats globals i individuals als alumnes, professors i famílies.
I l'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Bisbal ha destacat l'èxit de les inscripcions en els casals de lleure. A l'escola Masclarà, amb la novetat del casal en temàtica de ceràmica, s'hi han inscrit fins a 90 infants d'I3 a 6è de primària. A la mateixa escola s'hi durà a terme el casal jove, amb 22 joves inscrits entre 12 i 14 anys, que durant tot el mes de juliol s'endinsaran en el manual de supervivència juvenil gestionat també per l'entitat Centre d'Esplai i la Bisbal. En el cas del casal de lleure i el multiesport de les escoles Joan de Margarit i Empordanet s'hi han inscrit 150 i 90 infants. Carla Saló.
Pel que fa al jovent del municipi, d'una banda, amb la continuïtat de l'oferta del taller Estudi per a Joves, el jovent continuarà reforçant-se acadèmicament en el reforçat d'estiu. Un total de 46 joves del municipi de 12 a 16 anys. D'altra banda, les activitats i sortides de l'espai 17.100 jove que es fan dimarts i dijous Reus s'han exhaurit les places i podran participar 57 joves de 12 a 16 anys. D'altra banda, no s'han pogut dur a terme el curs de premonitors per falta d'inscripcions. En el cas del curs Codi Crac, en competències digitals hi participaran 12 joves de 14 a 17 anys. Cal dir que en el marc de la realització del nou Pla Local de Joventut 2025-2029 s'introduiran dues accions participatives en el Casal Jove i a les activitats de l'Espai 17.100 Jove. A més, aquest any el Casal Jove podrà gaudir d'un taller organitzat pel Servei d'Atenció Integral gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Amb la idea de garantir una bona cobertura de places facilitant noves oportunitats d'aprenentatge durant les vacances escolars, es posa en valor els espais educatius promoguts a l'estiu i totes les propostes responen a aquest mateix principi. Les activitats als centres educatius, les de descoberta, els nous espais de coneixença, les sortides, els espais d'interacció amb nous companys i companyes i la possibilitat d'experimentació dels àmbits artístic, cultural o esportiu.
I abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem música amb Nos Miami dels Catarres, també Henry Méndez i Vos.
Quan queia el sol, un vespre vaig entendre que jo aquí m'hi vull quedar per sempre.
Li fotem una mica? Un, dos, tres!
No és Miami, ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles, de cop es fan interessants les nostres vides. Tenim el millor clima, aquí s'hi viu molt bé. Quan la gent s'estima, ho celebra pel carrer. Portem un any d'espera i apreta la calor. Som del Mediterrani, el millor racó del món. Ens aixequem a l'hora de dinar, ens adormim quan la lluna se'n va. Ressuscitem si ens tornem a banyar. L'estiu és ja. No és Miami ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles, de cop es fan interessants les nostres vides. Decreta per l'amor, com no n'he d'estar orgullós. Vivim en el millor racó d'aquest món. Se la llevo el tiburón, el tiburón. Amb l'orgull d'omplir les places amb el cant de les trompetes i un bombo que esclata amb el ritme dels ancestres. Sents com el cor s'eleva i el Mediterrani crema. Portem el foc d'aquesta terra dins les venes.
Maldives, mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles, de cop es fan interessants les nostres vides.
No és Miami ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles, de cop es fan interessants les nostres vides. No és Miami.
Això és el Mediterrani.
I prop de 70 joves talents de la música actuaran del 18 al 20 de juliol al 12 Fringe de Torroella de Montgrí. El festival inclourà 18 concerts gratuïts de música clàssica, antiga, jazz i música d'arrel. I per parlar-ne una mica més ens visita la directora d'aquest festival, Montse Faura. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I és clar, m'agradaria preguntar-te, quants artistes hi podem trobar al Fringe d'enguany i aquests estils, no?, que hi podrem explorar?
La veritat que no és tant els quants, sinó el que passa, no?, al voltant del Fringe. És a dir, l'objectiu d'aquest punt de trobada és posar en valor el talent emergent musical a Catalunya, en diferents gèneres, posar-los en diàleg, vull dir que entre ells també puguin conèixer-se i veure què fa un i què fa els altres, i també en contacte amb públics i amb programadors, no? Mm-hmm. Vull dir que aquest és l'objectiu. A partir d'aquí, si anem a parlar amb xifres, doncs això, parlem del 18 al 20 de juliol, parlem de 3 dies, parlem de 70 joves músics, estem parlant de 18 concerts gratuïts i estem parlant de 6 escenaris que aniran rotant aquests 18 concerts.
Parlava, no?, d'aquesta interacció entre els músics. A vegades diferents estils poden interactuar en aquest tipus de festival?
En aquest sí, perquè està, és el seu objectiu i està explicat així, no? Vull dir que normalment els festivals avui en dia són molt eclèptics, molt amb gèneres diferents que conviuen. Aquest és, diguéssim, que penja del Festival de Torroella. El Festival de Torroella té 45 anys de trajectòria i està consolidat com un dels escenaris de les músiques, en plural, clàssiques, sí, aquí a Catalunya. I aleshores el que va ser priori de dir donem-li un altaveu als joves i donem-li la visibilitat i la força que es mereixen al voltant, que és el que vol dir fringe, no? Vull dir, al voltant del festival. Això vam anar ampliant amb altres activitats i projectes que té Joventuts Musicals de Torroella, no? Que, com pot ser els Sitges de l'Estartit i els concerts de la xarxa, etc. I ho vam anar obrint a el que són les músiques modernes, no? Que aquí tindríem el jazz, ja tindríem la música d'arrel i la música més contemporània. Dintre la clàssica, és veritat, també que hi ha diferents estils, vull dir que ens trobem aquí a la música antiga i ens trobem que conviu amb la música contemporània, no? Però és tot aquest ventall, no?, d'estils i de gèneres es donen de la mà durant 3 dies al Fringe, per això, perquè al final el motiu és música, talent i joves, no?
I podríem dir que aquí a l'Empordà una proposta com aquesta no existeix, perquè estem parlant, no?, de donar oportunitat a música de talent jove, però a més, no?, música que, vull dir, si parlem en el circuit habitual dels festivals que podem veure aquí a l'estiu, no s'hi troba de manera habitual. Per tant, cobreix aquest nínxol de mercat que a vegades hi ha sectors del públic que demanen que sigui aquí a la comarca?
La veritat és que és un referent ja, són 12 edicions, s'ha consolidat, va néixer i es va consolidar així, i va néixer enmig de la crisi, el 2014. Aleshores, sí que podríem dir que és una de les cites on els joves i el talent musical del país està representat, no? Vull dir, i per no dir la cita a l'estiu aquí dalt, no? És veritat que, a més, no només en la part de difusió i exhibició ells són el protagonisme, va? Sinó que, a més, serveix com a plataforma de laboratori professional. És a dir, qui ho fa, qui hi ha darrere les bambalines, qui hi ha darrere de cada concert, també són joves. Són joves que han acabat les seves respectives carreres i, per tant, toca posar en marxa tot allò que després l'experiència serà un grau, no?, d'expertesa. Aleshores, posem en diàleg els joves dins de l'escenari i darrere de l'escenari i davant de l'escenari, no? I aquest per mi és el target que es diferencia de qualsevol proposta que pot haver-hi aquí dalt durant tot l'any, no? Vull dir que és un festival pensat i fet pels joves.
I, és clar, com s'escullen, no? Com es fa aquesta tria dels joves que participaran en el festival? És a dir, tenim 70 joves amb aquests 18 concerts gratuïts. Com s'escull tot això? Com es fa aquesta tria? I com s'inclouen tots dins d'aquest festival?
Bé, primer hi ha tot un procés, això ho fem juntament amb la Federació Joventuts Musicals de Catalunya, i hi ha tot un procés de selecció, és a dir, els joves apliquen, aleshores hi ha tota una curadoria de seleccionar i de buscar un equilibri entre els estils i gèneres, i després veure com batega, no?, aquest talent i quina projecció pot arribar a tenir, no? Fet aquesta primera selecció, després això entra en circuit, i a més això ho complementem, doncs, amb una mirada més àmplia amb altres institucions musicals del país que també treballen amb joves, no? En aquest cas és la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, la JONC, que vindrà el dia 18 de juliol, no? O altres propostes com el projecte que Joventuts Musicals de Tarroella forma part, és soci principal d'un projecte europeu que es diu Imagine, que és posar en circuit i residències musicals a joves dintre del que és la música antiga. Llavors, també això conviurà amb tres residències de música antiga que hi haurà durant aquella setmana i, per tant, s'incorporen altres agents externs, no? D'alta volada i de qualitat, no? Per el que és el seu registre, però que encara no són coneguts, perquè realment el que un músic o una formació sigui coneguda requereix molts anys d'escenari, no? Però sí que és important posar-los en coneixement i per això la plataforma Free.
Parlàvem, no?, d'aquestes residències musicals dins d'aquest projecte europeu d'Emerging. Per què és important, no?, donar aquest valor en aquesta música antiga, no?, en aquests artistes que estan començant a través d'aquest tipus de residències?
En el cas de Tarroella, des del 2019 que formem part d'aquest projecte, Imagine, on som 12 socis europeus, i teníem clar, bueno, això ho lidera el Festival d'Embrunet a França, i teníem molt clar el Festival d'Embrunet que volia un soci a l'estat espanyol, i ens en venia a buscar nosaltres, perquè dintre del que és el llegat del Festival de Tarroella i de l'ADN i de l'entitat de música,
Montse, crec que t'hem perdut. No sé si ens podem contactar amb ella un altre cop.
Hola?
Montse, ara sí, ara sí. Ens sents?
Sí, sí, sí.
Vale, perfecte. Estàvem parlant, no, d'aquestes residències que formeu part, no, d'aquest projecte que impulsen des d'aquest Festival de França, però que Tarroella aquí sou l'enclau d'aquí a l'estat espanyol. Esclar, per què són importants, no, les residències?
Bueno, perquè es proveeixen en aquests grups de tots aquests espais de creació i de treball que un cop han acabat la carrera i que estan en el circuit, a vegades és molt difícil, no?, regint el dia a dia de la vida dels músics, o perquè hi ha músics que de cop i volta coincideixen a l'Escola Cantorum de Basilea i de cop i volta ja agafen la seva inèrcia i la seva pròpia vida, i de cop i volta aquell grup, doncs, necessita, doncs, aquests espais de trobada i de creació. Doncs les residències fa això, no? Vull dir, fa un mentoratge, fa un seguiment, fa un acompanyament, no?, de tots aquests grups que ja estan en voga a dintre del que és, en aquest cas, la música antiga.
I m'agradaria preguntar-te, finalment, no?, per aquelles persones que no hagin vingut a veure mai el Fringe, per què creus que han de venir i experimentar tot això a Tarroella?
Jo els diria que primera, que vinguin per descobertes noves, no? Aquí el que trobaran són agents sobre l'escenari que segurament encara no han escoltat i que necessiten de ser escoltats, no? Però que descobrir allò que és nou és com, per mi, és una de les premisses, una de les màximes, no?, que ha de tenir un bon públic, no? Vull dir que s'ha d'atrevir a el que és nou, arriscar-se i tal, i buscar també la singularitat, no?, de cada proposta. Aquesta és una. La segona, durant 3 dies, 18 concerts i gratuïts i garantint la qualitat, és un atractiu que no es pot deixar de perdre, no? Vull dir, no, això passa cada dia, d'estar en un espai on a 50 metres trobes un escenari i després un altre ocupant espais públics, ocupant i donant-li sentit també en aquests espais, no? On són fundacions, són teatres, són auditoris, són sales, són llocs, no?, doncs, que van agafant caràcter a mesura que van actuant aquests joves, no? Jo li diria en el públic, no?, que dintre de tota l'oferta que té l'estiu, aquests 3 dies són rellevants en aquest sentit, per la descoberta del talent, de la qualitat, i allò de que d'aquí 5 anys no anem gaire més lluny, no?, allò que va passar aquell dia en el Fringe ja queda com un artista consolidat i que a vegades no és de tan fàcil accés.
Doncs hem parlat amb la directora d'aquest festival Fringe, Montse Faura. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí. Estarem molt pendents del festival. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Gràcies, adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que s'emet també des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a escoltar demà a partir de les 8. Que passeu molt bon dimecres. Adeu, adeu.